Aquestes mobilitzacions de persones al llarg del món només podran ser contestades a diferents nivells des de la política nacional, en aquest cas catalana, des de la Unió Europea, i tenim polítiques decidides i saber que són reptes importants on, si ens enganyem amb discursos fàcils que després poden ser utilitzats des de l'odi, no tindrem cap solució positiva.
Jordi Mira, sociòleg i doctor en Humanitats. Gràcies per acompanyar-nos, Jordi.
Moltes gràcies.
Sí, firmi, Carmeta, si vol. Si està d'acord, firmi. Que sí, que ja ho posa el titular, ho veu aquí dalt, que les firmes són per recollir firmes perquè les campanades del 2025 les faci la Copla des del desert.
Això,
sí.
Això.
43 firmes ja tenim.
No, no, mira,
I això acaba de començar, eh?
Amb una cassola.
No, 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 vestida com la Pedroche, no. No, 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 la còpula és elegant. Exacte, exacte. 44 ja, 44 firmes ja tenim. Ostres, bon dia.
Bon dia, bon dia, Fel, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bon dia, Carlos. Escolteu, que aquí estem recollint firmes, eh? Vull dir, això va acabant, eh?
Ja, a mi m'ha passat una... He entrat a l'any igual que la Còpolo. Sí. No sé si eren les 7, si eren quarts de 8, si eren dos quarts d'una.
És igual.
Vam agafar la cassola i vam començar a picar i no sé pas a quina hora he entrat l'any. Vull dir que encara no estic al dia.
Has entrat ja l'any o no?
Bueno, l'any xinès encara no ha començat, no? L'any xinès em sembla que és d'aquí...
Em sembla que aquest any anirem al xinès, tots. Anirem xinès perquè no acabo... Vaig amb el pas canviat. Vaig amb la passa canviada. No, la Còpolo no, eh?
No, jo he vingut aquí amb les dunes i vaig a pas.
S'ha notat, eh? Amb unes ganes d'intervenir, de dir coses i de demanar la paraula. Tots, eh? Tots, eh? Vull dir que... Sí, bé.
Hi havia ganes bé. De tertúlia, eh?
Avui hi havia ganes... Ja, i de no amagar-se, feixades. I de no amagar-se. Els temes eren difícils i, clar, content, hi havia... La gent entrava al quite, que es diu... Bueno, ja no es diu això.
També et dic que
hi ha hagut un moment... El pacte del Tinell, oi que va fer un cordó sanitari al PP? I mira tu ara l'Ajuntament de Barcelona com ha anat, eh? Diríem, ha pogut governar el PSC amb el PP.
La senyora Colau va ser investida amb el vot de l'extrema dreta, amb el senyor Valls, ara ministre de les Colònies.
Sí, 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 sí.
La Còpolo aprofita qualsevol espai per colar-hi.
Hi ha ganes de tertúlia, eh? Vull dir, aquí, ara entra...
Aquí he vist el Joan i pacte del Tinell, cordó sanitari. Mira tu el PP després, que amb ells en portem aquí.
Entraran els anuncis i la Còpolo federa.
Junts, no?
No estan. No,
Joan, és hores.
Sí, ho està, Fel, deixa-ho estar.
No estan.
Coses subterrànies junts, no molt bé.
Ostres, ell hem esmorzat nosaltres.
Ja, veig.
Perdoneu, eh?
No. Només faltaria.
N'he enterat, ha saltat un anunci, eh? I vosaltres heu anat fent sobre l'anunci. Vull dir que vosaltres estan amb ganes. Jo suposo que també ve donat una mica... M'he intentat imaginar en Puigcercós el dia que li van estar a punt de fotre els calés dels contes.
No t'ho pots imaginar.
Vull dir,
quin mal viure.
Jo, és una imatge que m'agradaria veure... És que me l'imagino, en Joan, eh?
Una mica a la porta.
Exacte. Quan va veure que els tenia... Quan va veure que els tenia, va fotre una botifarra que en riu tant de botifarra a la porta.
Tampoc me'n refiava que allò fos de veritat, eh?
Ja.
Jo com el Capri, gairebé anar al banc a comptar-los, eh?
Sí, asco, era bo allò, era. Que eren 3 cèntims.
I vas cada dia, ara, Joan?
No, cada setmana.
Cada setmana vas allà a comptar-los, no?
Són pocs, vaig ràpid a comptar-los.
Ha sigut una imatge.
Perdoneu que torni, trucareu a l'Emilio, aviam com ha passat la nit, a l'Emilio Pérez de Rosas.
L'hem trucat abans.
Hòstia, no l'he sentit.
A 3:15.
Però ara... Ja, doncs ja posaré, ja sí. Posaré el podcast.
Escolta tu, perquè a més he començat l'entrevista dient què, Emilio?
Exacte. Què? Ja has contestat ràpid.
I ja s'entén, m'ho he perdut.
Ha dit que tot és el PSOE, i que és molt clar, tot.
Tot clar.
Ara farem tertúlia esportiva, amb la Llobera, la Barcelona, la Tudel i el Joel Díaz, per parlar de tot pagat.
I era l'Emilio, no?
I del Barça. L'Emilio ja l'hem trucat abans, ja l'hem trucat.
Ah, és que a mi m'agrada quan... Joel! A mi m'agrada això.
Aquell show.
Sí, senyor.
Bueno, escolta, que tingueu un bon dijous.
Igualment. Adéu. Ànimos per tothom.
Milagros Pertolí, Basilia Coppola, Joan Puigcercós i Arturo Puente. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Bon 10:04, seguida tertúlia esportiva.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. De Moda Dona tenim totes les peces claus de la temporada. Abrics, jerseis, pantalons, bruses, vestits i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer. A la botiga, a la web i l'app.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia dia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
El Desconcert 2025 arrenca aquest gener a la capital de la música urbana. El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Gugu. Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al Desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplica.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Atenció que se l'endú finalment el Barça, la juga Pedri. Pedri la cedeix a la banda esquerra per Valde, podrà fer la centrada Valde. Enrere, el rematador i el gol! Gol, 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 de Gavi! Tornarà a rebre el geni. La vinya mal a l'interior de l'Essa, la prepara, xuta! Gol, 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 gol! La vinya mal!
Carme Lloberes, bon dia, bona hora.
Bon dia, estic tan contenta.
Sí, me n'alegro. Carme Barceló, bon dia.
Bon dia, jo també.
Bon dia, Isabel Díaz, bon dia.
Bon dia.
M'ha encantat, m'ha emocionat el teu interès.
Per què estàs contenta?
Estic molt contenta. Vull dir-te, perquè ahir vaig disfrutar moltíssim, ho dic de veritat, perquè molts estan contents, perquè veig que tot és una qüestió, diguem, de... Ah, no, jo vull enraonar a futbol.
Què portes? Això està molt bé, un xiulet.
Ara t'ha agradat, que tu te'n compraràs un.
Jo crec que per la tertúlia esportiva aniria bé. Quan hi hagi l'Emilio cridat de fons, faig així i no...
Sí, nosaltres tenim uns símbols, m'entens?
Maiol, vés a comprar-me un xiulet. Necessito un xiulet, no per ara, però pel proper dilluns, un xiulet per la tertúlia esportiva.
Ja te'n portaré jo un de nou.
De color groc.
Pobre Maiol, Roger, per lo que ha quedat, eh?
No,
per anar a comprar xiulets al xino.
Però estem contents, no? Això és l'important, sí. No? O què?
Sí, sí.
Ara
sí.
Em miren amb una cara aquesta gent que déu-n'hi-do.
Escolta,
abans del partit, Tània Tàpia, Madrid, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
A veure, ara mateix el govern espanyol nega les teories que hi ha des d'alguna premsa madrilenya, de que hi ha un tracte de favor...
Madrilenya i barcelonina.
Barcelonina.
Exacte.
De que hi ha un tracte de favor des de l'executiu de Pedro Sánchez al Barça.
Sí, ho fan de manera taxativa, desmuntant totes aquestes teories. Diuen que novament s'està generant una polèmica, també, diguéssim, alimentada per la dreta, per tapar que el Partit Popular no té res a fer en política. Això és el que ens diuen fons del Ministeri de Pilar Alegria, que, insisteixo, diuen que no hi ha absolutament res. Això és literal. Diuen que el que diu el comunicat del Consell Superior d'Esports és el que marca la pròpia llei i que, per tant, no es pot interpretar res més. I un comentari, que crec que aquest us agradarà també aquí a la taula, diuen que si això hagués passat al Madrid no s'estaria dient res en aquest sentit.
Per tant, que Pedro Sánchez no hauria donat la cautelar de Dani Olmo, per parlar clar, diguéssim, que és el que alguns
s'apunten. Sí, que no hi ha cap relació entre el govern espanyol i la decisió, per tant, tampoc aquestes línies que es tegeixen cap a Waterloo.
No, Ricard, que no haurien donat la cautelar, no, que no se n'estaria parlant. Crec que he entès que explicava la Tània, eh?
El literal és, si hubiera sido con el Madrid, no estarían diciendo nada de esto.
Val.
Ojo.
Ves que Florentino ja no hauria arribat, ja ho hauria resolt
abans. En algun
despatx. És a dir, de moment, Laia, és a dir, el Barça el que fa és guanyar temps?
Sí, tres mesos màxim. Que és el temps màxim que té el CCD per resoldre.
Podem la final de la Champions sense...
És a dir... No, la final de la Champions és a final de maig.
És a dir, sí, 7 d'abril.
No,
és
en calcular no ens hi arriba. Més.
Per això t'ho dic, que ens podem plantar sense que aquests jugadors...
I entremig, 400 clubs interposant querelles i impugnant tots els partits que es
això passarà.
Això pot passar. Pot passar i, de fet, ja comencen a sentir rumors, començant per Bilbao, per exemple, que ja es plantegen fer... s'estan preparant per aquestes possibles impugnacions. Això no ha fet més que començar, eh?
Després de llegir ahir
el tuit de Borja Semper, on incluïa, a més a més, la paraula amnistia, que sí, no venia al cas, però sempre va bé. Avui, també, altre diputat, el Nacho, no sé com es diu, un altre diputat al programa de la Gemma Nierga, també un diputat del PP, també ha tornat a parlar sobre el mateix tema, és a dir, veient totes les conxorxes que hi ha contra Madrid i tot això, doncs...
Nacho Martín Blanco, devia ser,
no?
És que, aviam, quan tu, com a Barça, no? Que ho entenc, perquè el Barça s'ha buscat la vida per resoldre aquest tema. Tu te'n vas ja al CCD, que és un tema polític, ja te'n vas de les institucions esportives a una institució política, aleshores ja saps la que et vindrà, no? Vull dir, això està claríssim.
A mi em fa gràcia que el Consejo, que dona 3 mesos, m'ho dirà la Laia Tudela, això, però dona 3 mesos
pel tema de la selecció. Tu estàs escoltant quan parlem o no? Perquè acabem d'explicar això.
No, acaba la meva frase. És a dir, dona 3 mesos pel tema de la selecció espanyola.
No, dona 3 mesos...
És que
qualsevol qüestió que s'ha de resoldre de tipus administratiu com el CCD, al màxim, qualsevol òrgan, al màxim són 3 mesos. Ara vaig al que tu dius.
Però
en el comunicat que ahir explica el CCD que atorga la cautelar de manera urgent per X motius, un d'ells és també...
El motiu és la selecció espanyola de
futbol. Hi ha altres motius i
hi ha un altre motiu molt important que se'n parla poc, que és el tema dels treballadors. Vull dir, estem parlant del Partit Socialista, estem parlant d'una teòrica ajuda, recolzament al treballador. Vull dir, per mi també això és molt important, perquè se n'ha parlat poc d'això. Vull dir, de fet, l'AFE encara hi estic esperant que el senyor
aquí
no ha parlat ningú. Vull dir, la patronal o el sindicat dels treballadors futboleros, vull dir, aquí no han aparegut.
La possibilitat que el Consejo Superior de Deportes, diguéssim, hagi actuat d'una manera, diguéssim, neutral, hagi atorgat atorgat una cautelar per tenir 3 mesos...
En la cautelar, eh?
Per decidir.
Sí, sí, sí.
La descartem? Estem és a dir, descartem l'opció que simplement s'hagi produït un curs normal de les coses, elevar una cosa al Consejo Superior de Deportes i aquesta gent entreguen una cautelar perquè decideixen que necessiten 3 mesos per prendre una decisió. Vull dir, descartem aquesta opció sense ingerències polítiques ni conspiranoies?
Almenys la contemplem. 600 quilòmetres més enllà, no?
A més, l'home que ha decidit tot això, que és José Manuel Rodríguez Uribes, és declarat aficionat del Madrid, va ser ministre d'Esports i ara és president del Consell Superior d'Esports.
Sí, 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 bueno, i el president de la Lliga,
I el de la Federació, també, tots dos, vull dir...
I et diré una cosa, Ricard, si tot això s'ha fet per salvar la selecció, doncs ja també em sembla bé, perquè de vegades que el Barça ha salvat la selecció espanyola, per una vegada que sigui al revés, tampoc passaria res.
Home, és que hi ha 8 titulars, vull dir, poca broma.
El Madrid no porta pocs, a la selecció.
Els hi han guanyat 2 Eurocopes i un Mundial, vull dir que, escolta, una mica de sensibilitat no estaria malament.
A nivell esportiu, Lloberes, adultera la competició, com diuen alguns?
Per mi sí, per mi. Jo si fos rival, aviam, si fos rival, ara no cal que tot Catalunya es pensi, si fos rival, jo impugnaria cada un dels partits a primera hora. És a dir, ja, abans de començar ja estaria clar, perquè en realitat, aviam, adultera. Ara què passarà? Posa-li, que no passarà, jo crec, ara ja. Aquesta primera instància, doncs, sembla que la cosa ha anat prou bé. Però imagina tu que ara, d'aquí 2 mesos, diguin, no, senyors, és a dir, aquests 2 jugadors no poden seguir inscrits en aquesta competició per això, per allò, pel que sigui.
Però això no passarà.
No passarà, però...
No passarà. No passarà perquè el CCD... perdona que et talli, però el CCD, al donar aquesta cautelar, el que ha vist... que és obvi que és així, és que hi ha, a nivell legal, hi ha coses que no estan clares.
Que té recorregut el recurs del Barça.
Clar, vull dir, i després també ja estava prevista una reforma també de tot el...
D'acord, però no hi era.
I aleshores, si el CCD veu, ha detectat que hi ha cosetes que realment el Barça té raó...
Però tu t'has de cenyir a les rules, a la normativa actual.
Sí,
és a dir,
sí, sí. I això no s'agafaran pensis... tots els que pensen com tu. Clar. I per això s'impugnaran per aquí. És que ho tinc claríssim, jo, això.
No és que pensin com jo. Jo ara he fet el paper de rival.
Sí.
He dit, clar,
vale. És a dir, per tant... totes les eines.
I tant, absolutament. Clar. Però bé, jo et dic una cosa. De moment, almenys, potser...
Quin és el principal rival del Barça, mesos? Lloberes? Quin diries que és?
Què vols dir, el principal rival?
Jo diria el Madrid, no? Potser.
Sí, però tots.
És estrany perquè s'ha posicionat en contra radicalment el Sevilla, l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Bilbao i el Madrid ningú, tu. Perquè deu ser
això. Però és que Florentino...
Amb aquesta ironia que preguntes ja saps la resposta. El Madrid, evidentment, tenen l'enemic comú que és Javier Tebas. Llavors, no amb tota aquesta lluita, Florentino i el Madrid com a institució, una altra cosa és Ancelotti i a nivell individual, si alguna roda de premsa o en alguna zona mixta algun jugador diu alguna cosa, no es posicionarà.
I molts mitjans afins a Madrid s'han activat, això sí.
Sí, sí, bueno, jo hi estava llegint un periodista que ara, mira, em sap greu, però no recordo el nom, que és un que ara treballa pel Pedro Jota, l'Espanyol, que abans treballava en un mitjà que es deia el Bernabéu, un digital que bueno, és un home molt pròxim a Florentino, un periodista que a mi em va sorprendre, perquè va fer un tuit donant la raó punt per punt a les al·legacions del Barça, i aquí és on vaig veure...
Jorge Calabres. Jorge Calabres.
Sí, senyor, aquest mateix. Mm. Aquest home, a mi, és sorprenent perquè sent tant com és pròxima a Florentino, es va posicionar clarament a favor del Barça en aquesta mena de lluita contra la Lliga i la Federació.
I sobre el que dèieu de José Manuel Rodríguez Uribes...
Hola,
hola, què tal?
Bon dia,
No he portat el xiulet groc, vinc a fer una aportació a la tertúlia que no ha pogut fer el Joel. Sobre el que dèiem de José Manuel Rodríguez Uribes, que és la persona que ha decidit el càrrec de Consell Superior dels Esports, quan era ministre i es parlava de la continuïtat o no de Messi al Barça, va dir, jo com a fanàtic del Madrid... No vull que Messi continuï, em preocupa Messi. Com a ministre d'Esports sí que m'interessa.
Saps separar la feina
de la política de la persona, no?
Era una entrevista al diari.
El polític de la persona.
Però és lícit. És a dir, en aquests càrrecs, independentment, clar, tothom és el que sigui, hooligan o soci o no sé què, de determinats clubs, i per tant, doncs, no, pots... Sí. ¿Qué dios?
No, y la reacción de la Porta.
Sinvergüenzas, cobardes y acojonados. Eso cuando ha llegado los miembros de la Junta Directiva.
También se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta. No se sabe a quién.
Eso es lo que no se sabe a quién.
Això és el que deien a la SER aquesta matinada, que va posar-se a insultar i a fer botifarres.
On això? A la llotja.
A la llotja. Bueno, sembla que això ho han confirmat 2 mitjans més. És a dir,
el Xavi Campos a la TET ja va dir que sí que fons de la Federació Espanyola, la gent que estava allà, sobretot de la Federació Espanyola, directament ja ho podia confirmar el Xavi Campos, que va tenir aquestes reaccions, aquests insults, al president del Barça quan va entrar a la llotja. Sí.
Home, és una imatge lamentable.
Però avui en dia que tothom porta mòbils amb càmera...
Bueno, però no és això, vull dir, la botifarra prèvia abans d'entrar a la llotja...
Jo ho hagués gravat, un document tan bèstia.
Aquest senyor representa a un club de socis i sòcies i, sincerament, a mi aquestes actituds em semblen lamentables i...
Jo crec que es podia lesionar i tot, eh?
Però, bueno, que no és nou, això, vull dir, també hem parlat de que es va baixar els calçotets a l'aeroport fa uns anys, en fi, vull dir, la porta amb aquest caràcter...
No, comencem això.
No, però ja veig, la porta està ahí. Tu la porta l'agafes com és o no l'agafes, vull dir, ell és així i ja està.
Bueno, per això té tanta gent que l'estima molt i tanta gent que l'odia tant, no?
Però a mi, personalment, em sembla que el màxim representant d'un club com el Barça no pot anar amb aquestes actituds i fent botifarres. En qualsevol cas, el que demostra és que les ha passat canutes, igual que les han passat canutes dins del vestidor, etc, etc, i que això ha estat, doncs, bueno, l'explosió d'alegria absoluta del que està passant. Però, clar, al final, quan camines tan al límit, i aquesta vegada és el mega límit, clar, vius així. No sé, jo, tant de bo no passi, però qualsevol dia li agafarà alguna cosa, perquè
una sensació...
A veure, jo la primera botifarra, per entendre'ns, que capten les càmeres d'Esport 3, en aquell moment, fins i tot, penses, bé, és una reacció espontània de que saps la notícia, es troba amb Enric Massip i amb altres en uns passadissos de l'estadi, que hi ha càmeres en aquell moment d'Esport 3 allà, però vaja, jo dic, mira, encara ho la pots entendre. La reacció després de tot el que ens han anat explicant, de com entra a la llotja, això ja, aquí t'has de contenir. Vull dir, jo puc entendre la pressió, puc entendre que ells ho visquin com un atac que han estat vivint per la premsa i des de sectors del Madrid i les institucions de Madrid. Vull dir, jo això és una cosa, però jo la separo del comportament perquè tu això t'has de contenir. No pots anar a entrar i anar insultant a tots els presidents de les federacions espanyoles de futbol sin vergüenza.
És veritat. Bueno, però, Laia, hi ha una possibilitat que jo introdueixo aquí, i és que la Porta això no se li hagi escapat, sinó que la Porta comença a ser bastant conscient que aquest comportament li dona rèdits entre algun sector de l'afició.
És a dir...
Encara em sembla pitjor.
Sí, bueno, sincerament. Jo a mi no és que m'apassioni, diguéssim, aquest comportament, però crec que hi ha una gran part de l'afició blaugrana que li agrada aquesta mena de comportament.
També.
Bueno, jo deixa que pensi per mi mateix. Partint d'aquesta base, jo penso que s'ha d'interpretar la Porta i la seva manera de gestionar el club com un home que vol donar espectacle. És a dir, és un home que vol... Laia,
però és que no està per això el president del Barça. 100%
seriosament.
No ha de donar espectacle. L'espectacle han donat els futbolistes, no el president.
Bé, si tu tens l'experiència com a culer i com a periodista que tens a Barcelona, ja sabràs de fa temps que la confrontació amb Madrid i que aquest tipus de manera de gestionar l'opinió barcelonista, sempre confrontant-la amb Madrid, que Madrid en roba, que Madrid ens vol fotre, no sé, això funciona. És a dir, elevar les coses a hòstia, és que això és una guerra de Barcelona contra Madrid.
Sí, però ampliat l'espectre, la Porta diu Madrid ens roba i la meitat, i també tenim una caça major per part de periodistes, entorns, etcètera, de Barcelona.
Que potser la Porta no està sonat, potser la Porta està aplicant una manera de fer a nivell de comunicació política per entendre'ns doncs molt...
Però això ho pots fer a les rodes de premsa, com la que farà, que per ser el Bernat Soler, es diu ara bé que el Barça ja diu que la Porta parlarà quan torni l'equip, dimarts que ve.
No.
Farà aquí la roda de premsa, i per ser una roda de premsa que ja ens avisen que serà d'aquelles que la Porta fa dies que està preparant.
Ui.
Rebrà Madrid, rebrà les institucions i rebrà moltíssim la premsa. O sigui que ja els periodistes i la premsa també ens podem preparar.
Bé, és que l'home deu tenir ganes de cobrar-se potser algunes factures.
Que considera que ha guanyat quan no ha guanyat encara.
Una mica sí que ha guanyat Barcelona.
Aquí, tant de vol, diumenge guanyi un títol. Però fins ara estem en una situació de cautelar. Cautelar vol dir que no hi ha una decisió ferma, malgrat que tot apunta a que serà positiva pel Barça. Però arribar fins aquí és tan o més greu que aquesta situació. És a dir, tot el que ha estat passant fins ara és el que hem analitzat. És a dir, si ell es posa el dia de la roda de premsa a atacar-nos a tots els que hem descrit un modus operandi i una situació
real... Un despropòsit.
Clar, vull dir, a veure, que no ha guanyat res.
Clar, és que la gestió... La
no
gestió...
ha guanyat res. No, tranquil, senyor Laporta, tranquil.
Diumenge
no,
podem guanyar la Supercopa d'Espanya.
Si guanya vostè un títol esportiu el diumenge, ens aixecarem i aplaudirem, però aplaudirem a l'equip, òbviament.
Riu tant les botifarres que pot haver-hi diumenge. Sí. Sí,
que, per cert, que, per cert, guanyar la Supercopa són 2 milions d'euros, trinco-trinco. 2 milions d'euros, trinco-trinco. Ho he buscat avui, no està malament.
Mira, ja va ajudant.
No està malament, perquè ara que tenim ja, segur, aquesta regla famosa de 1 per 1, no? Doncs 2 milions d'euros.
Que ingresses.
Bueno, i que, alguna això, venda d'algun jugador.
És una regla 1 a 1 que vol dir que tu per fitxar...
El que entra pel que surt, el que surt pel que entra.
No? O sigui, el Barça, si vol fitxar aquest mercat d'hivern, que ara diuen que es vol fitxar, que sempre això va bé per la il·lusió, sí. Has de vendre jugadors. Vull dir, no és que ara fitxem i inscrivim.
Imagina't que ara marxa, per exemple, situació... el Girona compra l'Eric García, imaginem-nos, amb aquests diners del traspàs...
El Girona s'havia cedit, però vaja, si algú compra l'Eric García, sí.
Per què no podria comprar el Girona?
No, De Jong... No, a De Jong.
Jo diria que De
Jong. No, home, abans era Gené, que és el que està en primer la línia de sortida.
Sí, per inscriure, sí, perquè ja, el que passa que ja ho pots fer amb una comoditat, no com abans, sense l'UAU has de fer tot el que...
Jo haig de dir, és a dir, ja n'hem enraonat massa de la gestió i totes aquestes coses, i crec que tothom, fins i tot els més forofos de la porta, també se n'han adonat de què realment doncs, ha anat com ha anat i que no és propi d'un club professional. Ara, jo haig de dir que a mi em diverteix, la porta com a president, amb quan... Sí, ho dic així, jo no sóc protocolari, a mi m'agrada la provocació, m'agrada el risc, i em diverteix amb quan això... El que no m'agrada és una mica el que la Tudel deia, que després, una vegada tu entres a la llotja, aquí t'has de comportar. I aquí has de tenir el pes que té institucionalment un president del Barça. Però mira, la veritat és que se me'n fot. Perquè enraonarem del partit o no?
Després.
Ah, que tenim temps. Ah, d'acord.
Sí.
Ah, d'acord. Val. Val, no, és que millor, home, per una vegada...
Si sabem refot, no, perquè al final també... És a dir, la porta fa un dia estava més que qüestionat i parlàvem de moció de censura. Ara ningú parla de moció de censura.
No, és que a mi l'oposició...
D'aquí 3 mesos veurem què passa.
Home, però un moment, Ricard, si algú està disposat a posar una moció de censura, dic jo que no dependrà que la posi o no la posi de la decisió del Consejo Superior de Deportes.
Bastant, sí.
Si realment tu creus que el Barça està en perill de mort, que no et pots ni esperar a les eleccions de 2026,
jo reputacional.
Si fa 2 dies tenies la intenció de posar una moció de censura perquè el Barça s'estava a punt de morir, suposo que 2 dies després la segueixes volent posar. Ara, seria absurd deixar-la de posar només pel Consejo Superior de Deportes.
No, però ningú es va declarar d'una manera...
Seria pel fet que Dani Olmo no pogués jugar.
O sigui, la moció... posar una moció de censura depèn de la inscripció de Dani Olmo?
No, evidentment que no.
No, del que del significat...
És una manera de gestió més, que no t'ha sortit bé.
És la darrera cosa que ha fet esclatar.
La moció de censura, que en aquest cas la que volia posar el soci Jordi Ferrer i Marc Cornet, que Jordi Ferrer diu que la manté i la vol seguir posant, no tenia un suport darrere de cap dels grups de l'oposició, per entendre's, o grups de socis que critiquen la gestió de la porta o que són fiscalitzen més aquesta gestió de la porta. Ni Víctor Font, ni Som un Clam, ni la resta de grups donava suport. Per tant, això no vol dir que ells estiguin atents i preparant la moció per si arriba. El que passa que s'ha triat el moment, en el sentit de que ara mateix, enmig d'una competició a la Supercopa, segurament no és el millor moment per la moció de censura. I és lògic que si ara, ahir, no et donaven la cautelar i Olmo i Pau Víctor no podien ser inscrits, o sigui, l'escenari en el que ens situàvem era molt diferent.
Era límit.
Ara. Sí. Ara el guanyes, com deia el Ricard, 3 mesos més de tranquil·litat, però després veurem què passa. Segurament es canviarà la normativa, perquè tot això ja el CCD ara difícilment, si tu dones la cautelar, després dirà, no té raó el Barça. No, jo crec que aquesta
normativa... Però canviar la normativa llavors tindria efectes retroactius, és a dir, és que canviar la normativa ara és una cosa... No, però ara, vull dir... nosaltres estem enraonant de la legislació, diguem, d'aquells moments. També penseu que seria així?
No, però et diran que la norma no està ben aplicada, no, la interpretació de la norma no està ben feta. Que no està, perquè no és el cas el que recull i el sentit de la norma de l'article 130 de la normativa no recull el que ha passat al Barça.
Exacte, ja de fet són aquests 60 folis que va presentar el Barça on hi ha tota una explicació. Amb tot això, permeteu-me que els serveis jurídics del Barça, xapó, perquè realment han aconseguit presentar unes apel·lacions que han donat el seu fruit, no? Que no només són els serveis jurídics del Barça, tenen unes assessories externes
per la
que els han ajudat molt.
Per la justícia extraordinària va anar perdent tot, és a dir, els dies anteriors.
Això bàsicament seria que la presó preventiva la retirem mentre no hi hagi el judici.
Exacte.
Seria això.
Exacte.
Doncs ja està.
Estàs en llibertat, però vigilada.
Malgrat que altres parlen d'amnisties, no?
Sí. Seria més aviat al revés.
Això serà un xou, eh?
Per què no va jugar Iñaki Peña ahir?
perquè va fer tard l'entrenament del matí.
Sí.
L'entrenament del matí, que es diu la sessió d'activació, va
4
fer...
minuts, no, diuen?
3 minuts.
Xavi els convidava a Walt Disney si guanyaven, sí. I Hansi Flick els castiga si no arriben puntuals.
Canalla.
Va passar en un partit també que va fer tard, sí. i es va quedar a la banqueta amb Koundé.
És arriscada aquesta política, eh? L'has de mantenir fins a les últimes conseqüències, però, si no quedes com un mindundi.
Sí.
Final de Champions.
Però si fos el Lamin, diumenge arribaria tard, i què passa?
Tu creus que el deixa fora?
El deixa fora i després el traurà com va passar amb Koundé.
Posa el minut 10.
Però sí, amb això Hansi Flick és molt estricte. I va fer tard, doncs no va jugar.
Deixa'm només dir que mira que sóc de moment Flick tot el que va fent, més o menys, i tècnica i tàcticament, estratègicament m'està convencent molt, que això per mi seria un error. Com a coach seria un error. Mai una norma, diguem, d'indisciplina, que 3 minuts són 3 minuts, eh? Vull dir-te, 3 minuts perds l'avió. Bueno, no, perquè els avions van amb retras. La qüestió que deia...
Això,
sí. Però jo ho tinc molt clar. Mai una normativa, diguem, disciplinària pot, per mi, perjudicar el que és el rendiment d'un col·lectiu. Llavors, jo ja trobaria una altra manera de que el jugador entengués els 3 minuts aquests que no han de ser. Però jo crec que en aquesta... Koundé no ho sé. Però en aquest moment crec que li anava bé. És a dir, aflic en aquesta... jo crec que així estrenava el seu cerni aquest, que el tenim aquí, sí, i que, per tant...
Sí, ja va jugar a Barbastro.
Sí, sí, sí,
la Copa és seva, bueno,
sí, clar, va jugar al Betis... I va jugar als entrenaments, també.
La veritat és que a toro passat, que es diu, el que ha servit és perquè segurament el Chesney agafi bastanta confiança, perquè va fer un prou bon partit, algun parell d'accions
bueno,
una mica estranyes.
Bueno, va tenir un parell de cosetes, però bueno...
També va tocar...
En global, va
fer... Aquell nervi d'anar a fer el piti, saps?
Sí. L'edat, que no perdona.
A mi l'estrena va ser molt positiva.
Deixa'm anar cap a Aràbia Saudí, saludem el Bernat Soler. Què tal, Bernat? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Quina setmaneta porteu, eh?
Sí, està animada la cosa. Ens deia la Laia que...
És com una sèrie de una plataforma.
És l'espin-off, ja, això, no? És, jo no sé, ja m'he perdut.
Sí, però quan va ser el dimarts, que vau fer una hora i mitja de tertúlia, estàvem enganxadíssims allà, eh? Sí.
Aquest vam distreure i tot, no?
Clar.
No, sí, Bernat,
quan passen coses, està bé.
I sobretot, em vau il·lustrar, a més a més, perquè hi ha tants arguments que...
Sona ironia, tot. Això ja.
Sí.
No.
Bernat, deia la Laia que la roda de premsa a la porta serà animada.
Animada? Bueno, no ho sé si serà, suposo que sí. En qualsevol cas, no serà fins dimarts, perquè el Barça ha decidit, el seu departament de comunicació, que ara el que s'ha de fer és estar centrat en la Supercopa, que com sabeu, doncs el Barça jugarà a la final diumenge, i per tant, per no distreure l'atenció... La roda de premsa que farà Joan Laporta per donar explicacions de tot el cas de les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor, doncs es farà quan l'equip torni d'Aràbia Saudita. La final és diumenge a la nit, per tant, fins dimarts, perquè el dilluns seria dia de tornar i encara amb el jet lag, doncs seria complicat. Dimarts està prevista, en principi, aquesta roda de premsa per donar totes les explicacions.
Per tant, si dimarts dona aquesta roda de premsa, ja haurà paït una mica el resultat de diumenge, i per tant el to potser també és...
Massa tard,
no,
sí.
El mateix.
Es podria donar la circumstància que el Barça jugui la final diumenge de la Supercopa contra el Madrid, guanyi gràcies a un gol de Dani Olmo,
i
a l'endemà Joan Laporta doncs faci una roda de premsa amb aquest context. Passar,
esperem que no perdi per un gol de Vinícius, perquè seria un altre context, Bernat?
Perquè ho doneu per fet ja, això de diumenge, no? Contra el Madrid, sí.
Sí.
Sí. Home, jo sóc molt del Mallorca per una qüestió familiar, però això ho veig molt complicat, pobra mallorqueta, no crec que...
I diumenge a quina hora seria, Bernat? A quina hora hi haurà la TDT?
El partit és a les 8, per tant, a les 7 començarem la TDT, i recordem que ja amb la possibilitat de, per part del Barça, doncs, fer jugar tant Dani Olmo com Pau Víctor. Sí, la veritat és que ahir va ser molt curiós veure l'arribada dels jugadors del Barça a l'estadi, perquè es va produir pràcticament minuts després de conèixer la notícia, i com els jugadors del Barça abraçaven a Dani Olmo, el felicitaven, fins i tot els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, que es van trobar a la gespa allò, quan es troben una hora abans del partit. Nico Williams, per exemple, s'hi abraçava, el felicitaven. Dani Olmo estava molt somrient. Hi havia, a més, una càmera que els estava enfocant, es veia a través dels videomarcadors, i la veritat és que doncs, tots ho vam poder veure nosaltres, i el poc públic que hi va venir al partit, que és un altre tema, que ja el deixem per un altre dia. Però Déu-n'hi-do també amb la imatge trista de venir
final,
fins equips.
Sí. Madrid-Barça segurament ja veurem una altra imatge, amb moltes més samarretes del Madrid que del Barça, segurament, no, Bernat? Mm. Perquè sempre passa això.
Sí, sí,
però
sí.
Ahir la imatge... Bé.
Sí, vinga, l'estadi era bonic i l'espectacle de llums i que vam fer allà, escolta, allò era espectacular, però clar...
Sobrava estadi per tot arreu.
Perquè no hi ha cultura de, absolutament, m'imagino jo, de cap esport.
Però hi ha diners, hi ha molts diners, no?
Però en canvi la gent molt fan de Lamine i de Pedri...
Home, les estrelles, sí, clar.
Però que, bé, almenys, doncs sabien que no només...
Home, sabien qui eren, sí, sí, vull dir, sabien que hi havia uns
joves de Pedri. A veure, el Barça fa molts anys de Lloberes que ha traspassat fronteres.
Sí, sí, i en allà ha quallat tant, que Déu-n'hi-do.
Sí. Bernat Soler, una abraçada, cuida't, descansa. Vinga, per cert, què foteu ara, fins que no hi ha fins diumenge? Bé, clar.
Doncs mira, avui anirem al partit del Madrid i el Mallorca.
A sopar, també, una mica,
demà...
no?
Sí, sopar, bé, el que es pugui. I aquí, la veritat és que no hi ha horaris, perquè és al·lucinant, per exemple, el trànsit que hi ha a les dues de la matinada. És a dir, hi ha embussos de circulació a les 2-3 de la matinada. Jo no sé exactament quin és el modus de vida d'aquesta gent,
afters,
però que ja fa
afters?
5 anys que venim. No ho sé, és que no ho sé, els restaurants tots oberts. Ahir vaig veure una cosa insòlita, perdoneu, del costumisme, però
a quarts
de 3 de la matinada, hora d'aquí, que eren 2 hores menys a Catalunya, vaig veure una plaça, un parc infantil, quarts de 3 de la matinada, amb unes mares jugant amb uns nens.
Ah, sí?
Al parc infantil. A quarts de 3 de la matinada.
No dormen.
Alternen.
I la teoria és que com que durant el dia fa molta calor, tota l'activitat a la nit.
Deuen amb els horaris girats.
Però molt girat, eh?
Pels nens.
No és una calot. Ara mateix, al mes de gener, estem entre 25 i 30 graus, però ja fa ventet. Vull dir que no és una calor que t'impedeixi fer res. Però clar, veure nens petits, molt petits, jugant en un parc infantil a les 3 de la matinada, doncs em va semblar... surrealista.
Però tindràs temps a fer algun ball de TikTok, alguna cosa així, o no?
Això no, perquè se n'encarrega la meva filla i...
No hi és. Molt bé, Bernat. No. Una abraçada, cuida't.
Tothom, això. Adéu.
Que vagi bé. Lloberes, el partit d'ahir, va, esportivament, què?
Mira, em va encantar. I a més, bé, de l'estrena del porter no cal que n'enraonem, però et diré una cosa. A mi... Espera't, la primera part, que fins i tot doncs, escoltava, no?, la TDT i d'això, i quan ja havia fet el gol al Barça. A mi em va encantar, la sortida. La vaig trobar, no diré brillant, però vaig trobar-ho amb una autoritat i una contundència i tot el que tu vulguis. Però llavors, quan va aconseguir el primer gol, és veritat que els 15 minuts de després doncs, va concedir bastant. Jo ho entenc d'una altra manera. Per mi no era una regulació, per exemple, dels mateixos jugadors pel marcador i en funció d'això, jo no. A mi... Flick m'està ensenyant que, així com té una estructura, doncs aquesta, la de pressionar moltíssim, tot el que ens ha anat ensenyant, això no es pot mantenir durant tot un partit. No es pot mantenir, ni que vulgui, amb tots els... Hauria de tenir molts jugadors i hauria de fer repartició de molts minuts, no? I menys quan tu tens encara Lewandowski, vull dir-te que és un jugador que l'has de camuflar, en aquest sentit, i quan tens, per exemple, a Lamine Yamal, que encara no està, doncs, al to que un voldria o que un podria. I, per tant, a mi aquells 15 minuts últims ja em van ensenyar que Flick, en aquests moments, ja ha incorporat en l'equip el tempo del joc, i això m'encanta. M'encanta ja veure... No juguem amb horitzontal, com jo m'havia queixat sempre, i aquestes coses, sinó que Pedri, sí que és veritat que necessitaria algú més que, diguem, distribuís i codirigís, però el tempo aquest a mi em pirra. És a dir, el moment que tu encara...
Que controles els temps.
Donar la pilota al contrari tampoc no passa res. És a dir, defenses i ja està. No vol dir que sempre... Ja sé que Cruyff deia una altra cosa, però avui per avui crec que el joc. I, per tant, la millora d'aquest tempo m'encanta, és a dir, porten ja la partitura, de moment, i, per tant, doncs, li veig un sentit doncs, que m'agrada. I les rotacions... també em pirren una cosa. És a dir, Aito fa 30 anys ja era un innovador. Imagina't on us porto, Un innovador. Independentment del resultat, tu t'hi vas fixar que va haver-hi el moment aquell del gol de De Jong. Bueno, diguem-ho així, En aquell moment, Flick ja estava fent els seus dos canvis que representava, era molt diferent el 2-1 amb el temps que quedava, per exemple, em sembla que anàvem 2-1, oi? Amb quedar-te amb el 2-0. Doncs no, Flick segueix fent el seu canvi en allà, i jo dic, ai, mare meva, què pot arribar a passar? Doncs no, ell introdueix els jugadors, independentment amb la seva taulilla, amb el seu Excel, amb el seu el que vulguis, i independentment del resultat. Ja està.
Joel.
Ai, l'americana de Flick, l'americana de Flick, l'hauríem de millorar. Continuem.
Estilisme.
No, jo anava a dir que a mi el partit em va decebre una mica, i jo m'esperava un partit molt més intens, perquè tant el Barça com l'Atlètic de Bilbao són, diria, potser els dos equips de la Lliga Espanyola que més arrisquen amb el tema de la defensa avançada i de pressionar molt amunt, i va ser un partit una mica més tranquil, potser també degut al fet d'haver-lo d'anar a jugar a prendre pel sac, vés a saber si té alguna cosa a veure.
Horari, jet lag.
I el que sí que jo trobo falta, hores, no? Segueixo
Home,
trobant a
si
faltar...
Si a Canàries ja ho notes...
Segueixo trobant a faltar a la llibreta de Flick la capacitat del Barça de quan vulgui poder ser menys vertical i fer durar més les possessions i controlar una mica més el partit, que és una cosa que es nota quan el Pedri no el toca.
Perquè ahir Casado va estar 20 minuts pràcticament que no la va tocar.
No la va tocar, però defensivament va fer una feinada tremenda. Però
defensivament,
clar,
però no és el seu rol.
No és el seu rol.
No és el seu rol.
Jo trobo faltar això, i suposo que ja ho anirem guanyant amb el temps, però així com la Llobera es diu, hòstia, doncs no passa res per donar-li la pilota al rival, tampoc passa res
si no
per de tant en tant, no, simplement ser menys verticals, menys precipitats, i tenir la variant aquesta de ser una mica més especulador, fins i tot, si tu vols.
Jo estic molt d'acord amb el Joel, i a més afegir que a mi em va decebre, em va decebre l'Atlètic de Bilbao. Jo m'esperava un altre Atlètic de Bilbao.
Però estava sense dos jugadors importants,
no,
per ells.
Sí, però em va sorprendre molt, molt, perquè des del minut 1 ja no em va agradar. No? Perfecte, perquè, a veure, jo soc del Barça i vull que guanyi el Barça i tot això, però també vaig trobar que era un Atlètic de Bilbao fluixet, fluixejava.
Sí, victòria, per mi, còmoda del Barça.
Sí.
Fàcil. Va sortir bé,
sí,
va... Els típics partits que et pots complicar, i el Barça no, va sortir amb les coses clares que havia de fer, però és cert que davant el rival... Segurament, o sigui, no és l'Atlètic Club de la Copa, que saben no. Que és la seva competició i que allà poden arribar a la final. Aquí, no sé, va sortir un Atlètic Club... Faltava Nico Williams, que no li va sortir de l'inici i tot, però bé, diferent. Potser també una mica, de com va sortir el Barça, va fer que l'Atlètic Club fes aquesta passa enrere, però ja és més de la intensitat dels jugadors. Bé, no sé, em va sorprendre una mica, jo també m'esperava una miqueta més d'intensitat, però perfecte, ja la tindrem a la final, no passa res.
Vull dir, si la tindrem.
La tindrem a la final, i de tot el partit, només és un detall, que és secundari o terciari, però vaja, Ansu Fati fora de la convocatòria, comença a ser un tema
que passa amb Ansu. Absolutament. Cuidem-lo, perquè ja sabeu que és
un jugador
tendre.
Perquè tu preguntes i diuen, no, perquè és 100% físicament, ja saps, encara no està... Ja, no
s'ha de vendre. Laia, a mi em sembla una mica injust.
No pots arriscar,
perquè...
És estrany que el deixi fora.
No acabo d'entendre per què Ansu Fati no gaudeix de la mateixa, diguéssim, comprensió, i fins i tot et diria que acompanyament i empatia, que gaudeix De Jong. De Jong fa ja molts partits que cada vegada que surt al camp queda retratat, o bé per una errada defensiva, o bé per falta d'intensitat, o bé perquè simplement juga amb molta por, no ho sé, però sembla que Flick, hosti, li va donant oportunitats i el va animant i tal, i en canvi sembla que l'Ansu Fati no gaudeix
d'aquest tracte. Potser les qualitats d'un jugador o de l'altre, tu tens més ocupat el seu lloc o no, és a dir, De Jong en aquest cas, per exemple, ahir ho enraonava, o em sembla, en la TDT i d'això, necessitaves un jugador més que al costat de Pedri, diguem, doncs per generació, per distribució, per... Sí.
Sí, doncs.
Pedri no li pots donar tot. Mira que jo sóc number one, és a dir, Pedri per mi va fer cum laude, és a dir, una exhibició tremenda, no? Però...
Aquesta temporada Pedri està molt...
Però
tu necessitaràs, diguem, tu necessites aquesta companyia.
Sí, acompanyament,
clar,
que vostè hi sol.
Perquè
sí.
Tot el partit que sigui en base a la seva responsabilitat, quasi, llavors jo crec que en aquest cas Flick deu pensar, doncs, que De Jong podria ser l'altre home que acompanya, perquè... Ha...
Però és que no està per jugar.
Estem d'acord,
o sigui,
estem d'acord.
No sé
igual
passa
com Ansu,
noi...
jo també el vaig veure el dia, em sembla que era el Barbastro aquest, o no sé què, i tampoc ho estan encara, però llavors ell m'imagino que està provant, o també et dic una cosa, el posa a l'aparador una mica per si el venem.
Ah, mira.
Dic jo.
Potser
ets entretenir-nos, no? Però no ho sé.
I llavors, bueno, ell no vol marxar, eh? Però serà difícil.
No, clar, clar que no vol marxar, no, si té una fitxa astronòmica i no, viu aquí fa bon temps i es menja tan bé.
Jo crec que hi ha aquí... De Jong ja acumula també un tema d'inseguretat, un tema ja més anímic que no tan sols físic, eh?
Arribarà un punt que potser ell mateix veurà que necessita canviar d'aires.
Però el gol va ser boníssim, eh?
Sí.
El gol que no va ser,
boníssim. Clar, va sortir, va fer això.
La situació en què en aquell moment et vas trobar, que per mi dic, cordons, De Jong centra i tot, i no s'ha equivocat d'aquí.
I després queda rara.
El petit detall només, no? Sense importància.
No és tan la rara, no és tan la rara anar a la passada com l'actitud posterior, que és de bloqueig,
reacciona,
no? Tu perds una pilota així, l'estàs acostumat que el jugador...
Veus que no entra tant, té temes...
Ah, no, només anava a dir l'últim, que a vegades en els jugadors els hi dius sobretot no t'equivoquis a favor de qui jugues, saps? És com una frase de dir, i quan veig jo de Jong, sort que ens va salvar aquell, que resulta, jo la veritat és que no me n'havia enterat, que havia, diguem que la pilota l'havia centrat el jugador del, diguem, d'aquesta manera, no? De Bilbao.
Carme Lloberes, Carme Barcelona, Laia Tudel i Joel Díaz. Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa seguida. Maria Nicolau, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de sopes. Per tant, línies obertes, si voleu proposar-nos la vostra sopa, que no sigui una sopa... O sigui, variem una mica més originalitat, no? 93017474. 93017474. Sopes, al matí de Catalunya Ràdio, després de la publicitat.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... el triangle més musculat. I la resposta era escalè. El triangle que té els tres costats diferents es diu escalè. I un múscul profund del coll de forma irregularment triangular també s'anomena escalè. 1.172 dels 1.395 participants l'han encertada. Per tant, dona 9 punts per a la Lliga 2025. Guanya el pack de la lletera de Camp Llong Maria Antònia Cerdà Marc, de Pollença. I avui també ens heu dit tríceps, trígon o bíceps.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Són les 10:48. Maria Nicolau, bon dia!
I bona hora, i a dormir quan sigui l'hora.
Com estàs?
Estupendament.
Sí? Han anat bé les festes de Nadal?
Jo estreno bombes, són superguapes.
Això són dels Reis o no?
Són dels Reis.
Són de color com...
Són de
rosa,
color modern, gos com fuig, diuen en català.
Sí.
Color, una mica com la teva cigarreta, però
són
en rosada.
Són xules, eh?
Són molt guais. I la sola està blanca que la pots llepar.
Quina marca són?
No, no es pot dir això.
Clar.
Skechers.
Skechers. No ho coneixia.
Tixerots en català, no?
Avui un plat lleuger.
Home, és que venim a rebentar. A veure, jo soc molt espavilada. I Catalunya
sí,
ho sap.
Sí, home, ja ho sap tothom.
Què? Saps per què soc molt espavilada?
Per què?
Perquè menjo sopes i me les penso totes.
Ah, o sigui, avui parlarem de sopes.
Avui parlarem de sopes perquè ja tenim mig el fred a sobre. Avui en concret no, perquè aquí esteu escaldofats a 20 graus a Barcelona.
Sí,
no sé què
feu. Fa una calor horrorosa.
Sí, ho hem sentit el del temps aquest matí, que deia que venia una cosa de ponent i feia 20 graus. 20 graus, doncs mira.
Una temperatura horrorosa.
Però avui parlem de sopes.
I el nom de sopa d'on ve?
Mira, doncs sopa... De fet, és el que dona nom al verb sopar. Aquí a Catalunya no es pregunta què hi ha per sopar. Aquí, durant segles, s'ha menjat sopa, que ve de l'arrel germànica sopa, que significa pa xop, pa moll.
Sopa, amb dues pes.
Sopa. No és un... Sembla té nom d'estanteria de l'Ikea, però no és el cas.
Quatre lletres.
Doncs, Àngela Maria, quatre lletres. Cinc lletres, en aquest cas. Però la gràcia està en entendre que aquí sempre s'ha menjat el pa sec, rebullat amb l'aigua de cocció de les mongetes, amb una mica de caldo, d'aigua bullida amb un os de pernil, una mica de col, una mica de... Com més benestant era la casa, més coses s'hi posaven. Però per sopar, cullera i plat fondo.
Però la sopa és ideal per aquest temps de més fred, diguéssim. O a l'estiu tu també fas sopes.
Bueno, n'hi ha per tot l'any, i n'hi ha de totes les maneres possibles. Gairebé no hi ha receptes, és una recepta infinita. A l'estiu és aquella cosa que neix al cul d'un morter, el gazpacho, el salmorejo, l'ajo blanco, que és el pa moll.
Sí, aquesta
també
sí.
Torna a ser pa moll amb vinagre, amb una mica d'all, amb quatre verdures, el que hi hagi, que abans era tot xafat, però ara, al segle XXI, tenim el túrmix, i li dona una textura més fina i menjable amb cullera. Abans era una pastota que podia arribar a ser prou espessa.
Perquè les sopes, les cremes i l'escudella no són el mateix.
A veure, la crema seria aquesta cosa que té textura.
Més dens.
Sí? La sopa és un brou amb coses a dintre. I l'escudella ja és una mica... En català diem fer escudella quan fas un barribarreig una mica amb tot. L'escudella té pasta, és a dir, uns fideus, uns galets, té arròs, té les llegums i té les verdures i pot tenir la carn, però sempre hi ha el component de fècula, del grapat d'arròs o grapat de fideus, i a més una mica de llegum.
M'encanta.
És que és tot bo.
9-3-2-0-1-7-4-7-4, 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui volem receptes de sopes. Per exemple, ens truca ja la Carme de Barcelona. Carme, bon dia. Hola, Carme.
Bon dia.
Què dius, Carme?
A veure, jo vaig a donar una sopa diferent. Vinga. Sopa freda de musclos.
Sopa freda de musclos?
Sí.
M'encanta, a veure.
M'agrada molt.
Com ho fas,
molt.
Això?
Bueno, doncs pues mira, primer neteges els musclos, el vapor, amb una mica d'aigua i guardes aquesta aigua. Que després la colarem perquè no tingui sorra. Netegem musclos, obrim el vapor i guardem l'aigua. Llavors, amb mantega, una mica de mantega, fas, no sé com es diu en català, això, refregir.
El ruc, refugar la mantega, l'esfregeixes una mica.
Amb la mantega refregeixes una mica, a veure, estic donant una recepta per 6 persones amb un quilo de musclos, refogar les patates, dues patates mitjanetes i la part blanca d'un porro. Bé, afegeixes quanta llet, espera que et donaré la quantitat, una tassa de llet,
sí?
I mig got d'aigua.
Això que estàs explicant és com una mica una vixissuà de musclos, una veluté de musclos.
No és una bici, això és ben bé. És una sopa freda de musclos.
Bueno, llavors, d'acord.
Bueno, sí, hi ha porro, si li vols dir que... Però només hi ha un porro, la bici, això és... Posaries més porros.
Sí, 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 d'acord.
Llavors, un llet i mig got d'aigua i una mica de molla de pa blanc.
Aquí li podem dir sopa.
Aquí ja li podem dir sopa. Ara ja sí. Que bo.
I llavors, aquí ho fas bullir 30 minuts, tot això.
Sí.
Després afegeixes l'aigua dels musclos. Ho tritures, que sí que queda una sopa lleugera, fina, que no arribi a ser puré, i poses els musclos i una mica de julivert. Això se serveix fred.
Que bo. Ens ha agradat molt, Carme, de veritat. Moltes gràcies per trucar. Una abraçada.
Adéu.
Adéu, Carme, adéu. També ens truca una altra Carme de Barcelona. Carme, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què dius,
tu? Jo faig una sopa freda de meló per l'estiu.
Molt bé.
I poso, poso meló, un iogurt descremat natural en sense sucre, i llavors menta fresca.
Fantàstic. És
que compro un, sempre cada vegada que faig aquesta sopa tinc que comprar una menta perquè se m'asseca.
A mi també em passa, això.
Cavall i rei, tu. Aquesta sopa de meló és una d'aquestes coses d'ara de l'estiu.
És un clàssic d'aquest de l'estiu. Bueno, jo em faig molt
d'aquesta. És tan refrescanta i tan bona, llavors ho trituro tot i poso bastanta menta i és boníssim.
Sí.
Això i la salsa rosa de pot és el millor que m'ha agradat dels anys 90, nano.
Sí. M'encanta. Gràcies per trucar, Carme.
De res, adéu. Bon programa.
Adéu-siau. Més oients, al 9-3-0-1-7-4-7-4. Però abans, Maria, va, algunes sopes que tu vulguis recomanar-nos.
Va, mira, doncs jo us parlo de la sopa de moniato escalivat amb api i rovellons, perquè em flipa.
Mira, a veure, això com ho fas?
És que, perquè a més és molt poca feina. Tu agafes un parell de troncs d'api, tallats a trossets, i els poses a bullir,
Bullir o fregeixis una mica abans?
No. Només volem l'aroma d'api, aquesta cosa ambientadora de tota la casa. Un pam d'aigua, un cossi, l'api tallat a dintre, gluc, i aquella olor d'api. A banda, tu has tingut, potser ahir, has fet uns moniatos escalivats. Els s'escliven sol, la cosa que es fa al forn es fa sola. Moniatos escalivats, amb la pell i tot, tac. Treus els moniatos, els parteixes per la meitat. Seran freds de nevera si els vas fer ahir, seran calentons si els has fet avui. Treus la polpa amb una cullera, coles el caldo de l'api, tac, texturitzes amb un mini pímer, que aquell moniato escalivat ja et dona aquest torrat, aquest umami i aquest sabor estupendo i aquesta textura cremosa i vellutada amb l'aroma de l'api que fa de contrafort aromàtic. Després, a banda, jo agafo els quatre rovellons o llanegues, trompetes negres, el que tingueu, camagrocs, pam, saltats amb una miqueta d'all i una miqueta de sal i pebre en una paella, els hi poses per sobre. Aquesta crema és sensacional. Bona, bonica, barata, moderna i estupenda.
M'ha agradat molt. I la sopa de farigola, per exemple, en fas?
Hombre, la sopa de farigola és la forma, l'invent dels catalans de menjar gratis. Per tots els ingredients que porta, són coses que pots arreplegar pels marges. Ara aquí, a la Diagonal, potser no, que estan ruixats de pixats de gossos, però la gent que no viu, que té herbes aromàtiques a prop, la sopa de farigola era... el pa moll del dia d'ahir, el pa escaldat amb què? Amb una aigua de farigola que agafes d'aquí, dels marges, d'on te sigui, i aquest és el bàsic, infusió de farigola, escaldar el pa d'ahir. Com ho podem elaborar una mica més? Afegint-hi un all o dos, talladets a làmines, dauradets al fons d'una olla. Que tenim ceba, sofregidet de ceba. Que hi vols posar-hi una punteta de xoricet? Endavant xoriço i endavant tot. La qüestió és que el punt de partida de la sopa de farigola és la idea de que amb 0 euros es pot menjar un plat de sopa calenta, nutritiva i que et reviscoli l'esperit. I a partir d'aquí hi afegim l'all laminat torradet, hi afegim el sofregit de ceba, un rajet de birranci o de conyac, el que et vingui de gust per fer-lo una mica més adequada a la nostra condició benestant present.
També ens diu el Carles de Sant Llorenç Savall que la sopa de cigrons, per exemple, que és molt bona, diu cigrons, ceba, alls, sagí, llorer, sal i pa sec.
Bueno, això ja és un festival. I si aquí a sobre mi fots la botifarra negra esparracada, ja ens podem casar, vostè i jo.
Posa-li quatre cigrons.
Posa-li quatre
també
cigrons.
Ens truca l'Helena de Palamós. Helena, bon dia.
Bon dia.
Què
mira,
dius, Helena?
Jo faig una sopa com cot mongets o els de la ceia negra.
Mongets de la ceia negra, m'encanta això, aquest concepte. D'on és vostè, perdoni'm?
Jo de Palamós.
Àngela Maria, havia de ser de l'Empordà, això, que tinc els
fesolets. De l'Empordà.
Sí.
Doncs mira, jo bullo els fesols, hi poso ceba i patata, i llavors la guardo tot el suc pel vespre. I llavors faig una sopa amb el suc dels fesols, poso pa torrat al foc, si voleu fregar amb all ho podeu fer-ho, si no us agrada, doncs feu pa torrat sol. A l'hora de servir-ho ben calent, i tiro taltallets de pa torrat, i puc posar-hi rodelles de botifarra negra, botifarra blanca, i si teniu llardons, també n'hi podeu posar un grapadet, però només llardons sols, no la botifarra i l'altra, no, una cosa o l'altra, perquè si no seria massa carregat. I llavors un bon ratxet d'oli bo i servir.
Oh, Montserrat es diu vostè?
Mana'm?
L'estimo. Aquesta sopa que acaba de descriure, aquesta mena de sopes escaldades, Helena.
És una sopa de pagès, la feia la meva àvia.
Això s'assembla molt al que s'havia sopat tota la vida a casa del meu pare quan érem petits, també a pagès, allà a la selva. Però, a més, m'agrada molt aquest fesolet de la ratlla negra que ens ha dit.
De la
cella
negra.
De la cella negra, que ho trobo sensacional, perquè a més és que tenim un país farcit de varietats diferents, no només de varietats diferents de mongetes, sinó de maneres diferents d'anomenar o les mateixes varietats o diferents varietats. Això és sensacional. Em flipa, estic enamorada d'aquesta sopa de llardonets amb l'aigua de les
mongetes. És la sopa d'aprofitament de tota la vida. Es pot fer amb la verdura del migdia, es pot fer amb fesoles, es pot fer amb cigrons.
De fet,
aprofitar sempre els sucs.
I la clau és coure llegums a casa, que no és res complicat, que posar les mongetes
mateix
a bullir és posar les mongetes en una olla, cobrir-les amb aigua freda, per sobre, un pan per sobre del nivell de la mongeta.
Sí, aigua freda sempre.
Posar-les, sí, exactament, a foc ben baix, xup, 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 que es vagi fent, i quan estiguin fetes, estaran fetes. I amb aquell caldo pot ser el punt de partida d'una escudella i d'un brou, pot ser unes sopes escaldades, pot ser aquesta